Escoltes a mig matí.
De cine amb Antonio Barrero.
Imagen y semejanza, como si de una escritura perfecta se tratase. Los pacientes que acaban aquí serían como los renglones torcidos de cuando Dios aprendió a escribir.
Uf, Antonio, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
És un bon començament, eh?
Home, és potent, eh? El començament és força potent. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Los renglones torcidos de Dios. No?
Sí, efectivament, la pel·lícula que hem vist plegats aquesta setmana
sí.
És una pel·lícula d'aquest any, del 2022, i el director és l'Oriol Paulo, pel·lícula catalana, que dura 154 minuts.
Dura força aquesta pel·lícula,
sí, però
passa ràpid.
Passa ràpid, efectivament. Pels qui no el conegueu, l'Oriol Paulo és un director jove, molt jove. Es va formar en comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra i després se'n va anar a completar els estudis de cinema a Los Angeles i ha fet tres o quatre pel·lícules interessants i un parell de sèries. La primera va ser El Cuerpo, l'any 2012, Contratiempo, el 2016, Durante la Tormenta, el 2018, i després dues sèries, una de TV3, Nit i Dia, les temporades del 2016 al 2017, i una altra sèrie per Netflix, El Inocente, del 2020 a 2021. És un director que, bueno, té afició pel thriller, per les històries així una mica recargolades, i a més, ell afegeix també girs de guió que segurament inicialment en el guió original no hi són. És un director interessant, català. L'única pega que té és que això, que tot ho fa en castellà.
No ven en català.
No deu vendre prou en català.
És una pena, com bé dius.
És una pena.
Escoltem una miqueta més, et
Vinga,
sembla?
Vinga, endavant.
Vinga.
Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada?
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Cómo se llama?
Alice Gould.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad?
Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad.
Vengo a que la retienen aquí montada.
He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente.
Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales de los...
¡Basta!
¿Qué está pasando, Alicia? Por favor, sácame de aquí. Eso solo lo puede decidir la Junta de Médicos.
Lo único que ha quedado demostrado es que es usted una mujer enferma, Alicia. Y manipuladora. Peligrosa.
Pero usted conoce la razón exacta por la cual se encuentra aquí.
Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada.
Todos buscamos algo. Y la locura solo es el camino más rápido para conseguirlo. Alicia. ¿Sabes quién eres, Alicia?
Déu-n'hi-do, el tràiler ja crida molt l'atenció.
Sí, el tràiler motiva, potent. És potent i no traeix gens el que és la pel·lícula, efectivament. El guió és de l'Oriol Paulo, d'ell mateix, i del Guillem Clua, que és un col·laborador que té sovint, i està fet aquest guió a partir de la novel·la del mateix títol de Torquato Luca de Tena, una novel·la que va escriure l'any 1979. És com... avançat i el tràiler, evidentment, no deixa cap dubte, un thriller d'època, està ambientat als anys 79-80 i està ambientat en un hospital psiquiàtric. Produeix a 3 Media i distribueix Warner Brothers. Vull dir, la pel·lícula, de fet, té nivell, és un pel·liculón i la Warner Brothers ha entès clarament que és una pel·lícula que la pot distribuir a nivell mundial.
Em va sorprendre, també, Antonio, ara parlarem,
sí,
que és una pel·lícula espanyola, i sembla una pel·lícula de Hollywood. Perfectament podria passar per una pel·lícula.
Una pel·lícula perfectament del Sam Fuller.
Una producció potent.
Una pel·lícula que podria ser del Martin Scorsese o del Milos Forman. És una producció, o del Hitchcock. És una producció realment a molt nivell.
Sí.
Jo també vaig quedar realment gratament molt sorprès. La pel·lícula es va passar al Festival de Donostia en la secció Perlac, secció de pel·lícules ja que han triomfat en altres festivals, i té un repartiment estel·lar d'actors i actrius, tots catalans, excepte la Bàrbara Leni, que és la protagonista. Mm. Els altres són tots catalans, i destaquen ella, sobretot, la protagonista, i l'Eduard Fernández, que li fa la rèplica, que estan tots dos genials. Tots estan genials.
Tots, sí.
Fins i tot el Lluís Soler, que té una petita intervenció, o el Dafnis Valdús, que també la té molt petita, però déu-n'hi-do, tots plegats, perquè hi ha un repartiment increïble. Penso que el tràiler ja ho ha situat i tal, però diré breument la sinopsi, sí, sense fer cap spoiler. Alice Gould, que és la investigadora aquesta de la que ens sentim parlar, és una investigadora privada que ingressa a un hospital psiquiàtric simulant una paranoia perquè té com a objectiu obtenir proves del cas en què treballa. I el cas en què treballa és la mort d'un intern en circumstàncies poc clares. Però la realitat a què s'enfrontarà quan està tancada superarà les seves pròpies expectatives i posarà en dubte el seu propi seny. Un món desconegut i apassionant es mostra davant dels seus ulls i els esdeveniments que es van succeint fan que passi de detectiu a sospitosa en un joc de pistes mestre, increïble, molt ben portat, molt ben tramat, i en el que res no és el que sembla.
Cert, cert.
Què tal? La vam veure plegat, Sònia, jo vaig gaudir molt.
Jo també.
I a més, com que no érem sols, érem uns quants rodencs, sí, i realment veure cine i compartir-lo per mi sempre és un goig. Què et va semblar, tu, d'entrada? Perquè tu anaves amb l'expectativa de que ja havies llegit la novel·la, cosa que jo no he fet, i ara tinc el deure i me l'he creat jo
mateix. Home, i les superganes de llegir-la,
suposo. De llegir la novel·la, sí, efectivament.
Clar, jo havia llegit la novel·la fa moltíssims, moltíssims anys. Dic moltíssims, potser són 20 anys, uh-huh, o 15. I clar, em va deixar molt bon record aquella novel·la. Sé que em va enganxar, és un totxo de novel·la, però em va enganxar des de la primera fins a l'última pàgina, estaves allí pendent a l'expectativa. I llavors la pel·lícula, en aquest aspecte, l'he trobat igual. També t'enganxa des del principi, dura força, com hem comentat, mm-hmm, no? I em feia una mica de por per la durada, dic la veritat. Perquè dic, a veure si, no ho sé, ha d'estar molt ben feta perquè una pel·li t'enganxi des del principi al final, no? Uh-huh. I no t'avorreixi, i no la trobis lenta. I, en canvi, va passar exactament igual que el llibre, que t'enganxa, t'atrau, estàs a l'expectativa tota l'estona i cap moment que diguis, uf, que avorrit això, no? No et dona temps d'avorrir-te. Mm,
per
veritat.
Tant, el ritme és bo, és un ritme que...
Per mi sí.
Per mi també.
Per mi sí. També. I això que, repeteixo, que és llargueta, però que no ho sembla.
Sí, és llarga. Efectivament, no et passen aquests 150 i pico minuts allò enganxat a la cadira perquè, evidentment, et van portant d'aquí cap allà i, hòstia, juga amb l'espectador.
Juga molt amb l'espectador perquè arriba un moment que dius, la boja seré jo. No?
Sí.
Aquesta sensació.
El boig que sóc jo que estic aquí, que m'estan prenent el pèl, no?
Sí,
tot
sí,
això
sí,
que m'has d'explicar, què és?
Què és, no?
Però realment és increïble. La interpretació jo la vaig trobar genial.
Tremenda.
Ella és una actriu, a més guapíssima, està genial, i passa de tenir un aspecte demacrat, està guapa quan entra, tot el procés que fa, tot el procés que no es pot explicar el que passa.
No, però els gestos, no?
Els gestos, sí, les mirades.
Els ulls. Només amb els ulls ja parla, no, aquesta noia? Increïble, vull dir, un paper que fa, però tremendo. Tots, a mi m'han agradat tots els personatges.
Després l'ambientació, vull dir, realment la pel·lícula, et creus efectivament que allò és una pel·lícula d'època, com tu expliques, sí, has explicat al principi, sembla que sigui una pel·lícula americana, perquè té tots els trets, en cap moment dius això per qui falla o això, sembla que no, està tot molt ben treballat. I a mi hi ha un petit però que penso que us ho vaig comentar, que no sé si... Imagino que la novel·la segur que està més ben treballat. Els personatges secundaris no estan treballats a fons. Per exemple, els dos germans bessons...
Sí, per mi el Ròmul i Renault, sí.
Sí, per mi no estan prou explicats i em va faltar una mica d'elements per entendre,
sí,
què passava amb aquests dos germans. I altres, per exemple, aquell més gros, que és el que abraça...
Amb el gegant, no?
El gegant aquell que fan aquella abraçada de la mort al final. També, vull dir, saber què hi ha al darrere d'aquella història? Vull dir, tota aquella història dels germans, aquella sensació, aquell desig que tenien d'estima, de mare, aquella tenir cura d'aquella noia a la que li diuen germana, vull dir, tot aquell procés d'enamorament, per exemple, del gegant, tot això,
sí,
no em queda clar. I imagino que en el llibre això està més explicat.
Està més explicat, sí.
També entenc que, evidentment, s'ha de fer una condensació, si no, evidentment, portar fil per randa tota la novel·la al cine és impossible. Però sí que em sembla això, que només t'apunten els personatges. El mateix Pablo Derqui, vull dir, el personatge d'ell, que és el més que està més bé de tots, no?
Sí.
Aparentment, que evidentment després entens per què no ho està i per què està tancat, no? Tot això és el que em va faltar una mica. Però per posar algun vero, vull dir, la pel·lícula per mi...
Sí, però jo suposo, Antonio, que com que dura tant aquesta pel·lícula, és tan llarga, si a més hi haguessin d'afegir aquestes subtrames, potser s'allargaria massa, llavors,
sí,
no?
Llavors,
perquè
ritme...
on retallaries?
No, certament, perquè és evident que et porta al desenllaç final, que és aquell judici en el que ella diu a mi no m'estan jutjant, de fet t'estan jutjant a tu, que ets el director de la presó, i finalment acaba i dius, bueno, ja està. No, doncs no està encara hi ha un gir final.
No expliquis,
que dius... No ho explico. Sí que voldria crear entre els oients expectació i ganes d'anar a la vora, perquè realment és una pel·lícula que no crec que deixi a ningú indiferent i que defraudi ningú, si t'agrada el cinema, evidentment.
Sí. Però com a personatges, això, no? No sé, que estan fets amb molta cura, trobo, que estan estudiats amb molt detall, sobretot els protagonistes. Però que està fet tot amb molt detall,
amb molt detall,
de cura, molt perfecte, no sé, ho vaig trobar tot
sí,
globalment
tots,
increïble.
Tot,
no?
Sí. I la gent, els interns, els metges, tot l'enamorament del metge cap a ella, vull dir, està tot molt ben explicat, això, ni perquè ell actua així, perquè realment està enamorat. Ja estic explicant massa coses. Deixa'm dir també que hi ha uns antecedents amb aquesta pel·lícula, perquè evidentment la pel·lícula evidentment és original i tal, no? Però que hi ha altres pel·lícules que han tractat aquest tema de la bogeria,
sí,
i del... Una d'elles és de l'any 1963, del Sam Fuller, que es diu Passadís sense retorn, que és una cosa similar, perquè de fet finalment el que tracten aquestes pel·lícules és explicar on estan els límits de la demència, el que tu deies. El boig està dins, està fora, és a dir, qui determina on està la bogeria, on comença la demència i la cordura, no? És a dir, on estan els límits. I això, aquestes pel·lícules ho han tractat, la que ens ocupa sobretot d'una forma increïble, però Passadís sense retorn també. I algú va volar sobre el niu del cucut, que hi ha molts elements i molts personatges que la recorden també, tot i que aquella té una altra trajectòria, però també, és a dir, és aquesta fugida dels bojos en el que hi ha un actor increïble, i la pel·lícula del Milos Forman el 75 està també genial. I una altra més recent, Shutter Island, aquesta és del Martin Scorsese, i on hi ha també un investigador que és l'actor aquest, no em surt el nom.
No et puc ajudar.
Que està increïble i que també són aquests límits, vull dir, ell entra allí a fer una investigació i resulta que el que veu no és el que és, sinó ell està immers en aquella bogeria que està intentant averiguar. L'actor aquest jove, ajuda'm, ja sortirà.
Actor jove.
Deixa'm dir, mentre ens ve i ens surt el nom, que segons les informacions que va fer públiques a Tresmedia, jo ja ho sabia, però Tresmedia ho ha puntualitzat molt bé, la pel·lícula destaca sobretot pel desafiament que van tenir per aconseguir un sanatori dels anys 70 que es pogués fer servir amb la llibertat per rodar, cosa que no era fàcil. I el van trobar en l'antiga fàbrica de la Tabacalera de Tarragona.
Imagina't.
Pel·lícula s'ha rodat a Tarragona, bàsicament. L'exterior és... Efectivament, l'exterior, rodat amb uns plans de dron increïbles...
És espectacular.
És espectacular perquè, a més, en els efectes d'ordinador i efectes de postproducció li munten al voltant un bosc, que no hi és, evidentment, perquè la Tabacalera està al mig de Tarragona, i realment és increïble. I després, tota l'entrada, als jardins, tot allò és la Tabacalera, i l'interior, que això després m'he assabentat a posteriori, efectivament es va reconstruir tots els interiors, els passadissos, aquella capella, la sala del judici, tot és la Tabacalera, un estudi de 3.800 metres quadrats, tot fet a base de decorats, tot reconstruït. Es van gastar un pastó, a Tresmedia aquí hi va apostar moltíssim, i tot i que també hi ha unes seqüències fetes a Barcelona, però tota la pel·lícula, pràcticament el 80%, està rodada a Tarragona, la qual cosa és un element més per dir, me cagis la mar, per què no s'ha rodat en català si és que és pel·lícula catalana 100%? Luca de Tena, també una curiositat que la vaig averiguar després, era escriptor i també periodista, i volent tenir molta més informació que necessitava per escriure la seva novel·la, l'any 79, és una pel·lícula, de fet, del postfranquisme, també es va fer passar per dement i va ingressar en un sanatori, no sé quin va ser, per explicar el que volia explicar amb més coneixement de causa. I, de fet, se'n va sortir. En aquest cas, suposo que no va passar per tota aquesta peripècia.
Home, esperem
que passa
no,
la protagonista. Leonardo DiCaprio és el protagonista de Shutter Island. També pel·lícula recomanable que està a les plataformes i la recomano també perquè és molt bona. Doncs bé, una experiència interessant que la recomano i això, veure el cinema a les sales no té preu.
No té preu. Per cert, això, l'edifici de la Tabacalera és preciós, increïble, no?
Preciós.
Potser quan, no sé, jo no m'havia adonat que fos tan bonic.
És molt bonic i és el propi objectiu que tinc d'anar amb bici, a descobrir la Tabacalera, perquè també m'ha creat ara, igual que la necessitat de llegir la novel·la, doncs ara vull anar a descobrir, si puc, fins on es pugui entrar, a redescobrir l'edifici de la Tabacalera, que és un edifici, pel que he llegit, és un edifici emblemàtic que cal recuperar i que està realment molt deixat de la mà de Déu. Però, com tot, les administracions públiques aleguen que no hi ha diners.
No hi ha diners, no? Per segons què, mai hi ha diners.
Efectivament.
I, per tant, es va rodar tot allà.
Sí. El 80% es va rodar
allà. El 80% allà.
O sigui, tot allò que jo dubtava, dic, aquesta capella. Aquesta sala, això... Han hagut de buscar algun edifici. Jo vaig pensar també aquests passadissos i tal. Això són, em recordaven els passadissos de la Laboral que va utilitzar l'Oriol Paulo al Cuerpo. Doncs no, tot es va recrear allà. I això és increïble. Ja et dic, va fer una aposta importantíssima a 3Media perquè, evidentment, ha vist possibilitats i suposo que quan inverteixis saps que després això ho recuperaràs.
Quin pressupost deu tenir aquesta pena?
No ho sé, però això se'n va més enllà dels 2 milions d'euros. Segur.
Caram, recuperaran? De moment com va? Saps com...
A les sales va molt bé. No he llegit números, però va molt bé, evidentment, on farà l'agost quan surti de les sales, a les plataformes. És pel·lícula també de plataformes, però és que veure aquestes cares a la sala de cine, de veritat, no té preu, ja ho hem dit abans.
I el so, no?
I el so, perquè el so és un element... La banda sonora està molt bé, és tot plegat, val molt la pena. Que sí, que és molt més còmode mirar-se des de casa, però no tinc dades, però la pel·lícula es va estrenar fa 2 setmanes i està a totes les sessions i amb tots els cines en els que es va estrenar està repetint encara setmana. I estem ja per la... Avui és divendres, és ja la tercera setmana.
Caram. És una pel·lícula que jo crec que s'entén força bé, per ser tan rebuscada, perquè rebuscada ho és una estona.
S'entén.
Però que s'entén molt bé. Ara, si la tornéssim a veure...
Trobaries més elements. Clar, perquè juga amb una seqüència inicial del passat, perquè conjuga present i passat, no? Hi ha una seqüència inicial...
I realitat i ficció, no?
Sí,
també.
Efectivament, perquè a més entres amb els pensaments, amb els desitjos, ella que està multiplicada en una seqüència que és genial.
Allò fa por i tot, eh?
I després hi ha una seqüència de quan es torna a cremar al sanatori, que, hòstia, dius, tornem al principi? No tornes al principi, però la recrea d'una forma que et fa dubtar, no? I està a nivell de guió la trobo genial.
És molt complicat de fer una pel·li,
sí? Sí, complicat, però per això...
I com és que no se'n fan més?
Perquè costa molts diners.
És qüestió de diners.
Pujar una pel·lícula és qüestió de diners i assegurar-se que les sortides, les plataformes, la distribuïdora, l'exhibidora, i assegurar-te uns mínims. Clar, és que són molts diners, has de pagar moltes nòmines, actors, actrius, productors, tot l'equip tècnic és bestial, a més, quan hi ha una postproducció tan bèstia com aquesta que hi és, per recrear totes aquestes situacions virtuals, això són molts diners. És només un tema de diners.
També que és un petit detall, però que em va encantar a la pel·li, que hi ha una maqueta de la Tabacalera, precisament,
sí,
no?
Sí, curiós, sí, xula,
a
més a
més. I es veu superben feta,
no sé. Té molts elements, la pel·lícula. El que dius tu, tornant-la a veure, trobaríem més elements que encara et farien pensar més i lligaries més elements, perquè alguna cosa també la vaig comentar, ja no sé quina és, que no vaig entendre massa. Després penso que tu me la vas comentar. Sí, el tema dels germans. Perquè és un germà el que no es pot explicar.
És que no podem explicar massa cosa, no? Però que són dos germans i cadascú doncs té les seves peculiaritats.
Sí, efectivament.
Això és així, no? Doncs Los renglones torcidos de Dios, una pel·li altament recomanable.
Efectivament.
Molt bé. Doncs continuem amb De Cine. Antonio?
Endavant, sí.
Ah, endavant. Parla.
No, que ara la proposta que ve està en un altre, evidentment, De Cine, però és una proposta que encara no és tangible, no és real. Estem parlant del mestre que va prometre el mar. Tenim el tall aquest que et proposava? No?
No el tenim, Antonio.
Doncs vinga, endavant.
Ens ho expliques tu.
Us ho explico, sí. El mestre que va prometre el mar, ja vaig anunciar-la quan vaig fer la projecció del que seria aquest any 2022 pel que fa al cine. És una producció que s'estrenarà el 2023. La realitzadora, la directora, és la Patricia Font. És una pel·lícula catalana, en aquest cas sí que estem parlant d'una pel·lícula bàsicament rodada en català, que tampoc tota, perquè la història no passa només a Catalunya. Produeix Minoria Absoluta, l'Astor Media, Filmax i TV3. Patricia Font, la directora, en aquest cas a més content perquè és una dona, ha rodat durant 6 setmanes aquesta pel·lícula, que està basada en el llibre homònim del Francesc Escribano, el Paco Escribano, que és un dels accionistes de Minoria Absoluta, i la pel·lícula està protagonitzada per l'Enric Auqué i la Laia Costa. L'ha rodat a diverses localitzacions de la demarcació de Barcelona, concretament una part important a Vilanova i la Geltrú, també a Tarragona, concretament a Móra Nova, i a Burgos, a la localitat de Briviesca. Completen el repartiment, entre altres, Laura Conejero, Luisa Cabassa, Ramon Aguirre i Milo Taboada, a més d'uns quants nens que estan també increïbles, que els noms no són importants perquè és la seva primera intervenció. El mestre que va prometre el mar, penso que ja ho havia explicat, però ho recordo, se centra en la vida d'Antoni Benages, un mestre de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que l'any 1935 va ser destinat a l'escola pública de Banyuelos de Bureba, un petit poble de la província de Burgos. De mica en mica, i gràcies a l'aplicació del mètode Freinet, una metodologia d'ensenyament pionera i revolucionària per l'època, va començar a transformar la vida dels seus alumnes, però també la del poble, cosa que no sempre va resultar del gust de tothom. A Banyuelos, el mestre va trobar la mort perquè va ser assassinat pels falangistes just en els inicis de la Guerra Civil.
Molt bé, tenim, si vols, el tall, Antonio.
Sí.
Sí, endavant.
Endavant. Seria el bon moment, sí.
Anton Benages era el germà de la meva mare i va anar de mestre a Banyuelos de Bureba amb la mala sort que l'any 36 el van matar quan esperava els alumnes que els havia promès que els portaria aquí al mar de Mont-roig, perquè aquells nens no havien vist mai el mar i tenien una gran il·lusió.
Déu-n'hi-do, no?, aquesta declaració.
Sí. És bueno, va perfecte, a més, haver-la posat en aquest moment, perquè això m'ajudarà també a explicar el que ve. Per què el títol aquest, el mestre que va prometre el mar? Ho ha dit ara el seu nebot. La promesa va ser la que va fer ell, Antoni Benages, allà aquests nens i nenes d'aquella escola mixta nacional de Banyuelos de Bureba, i els va prometre que els portaria per el mar, al seu poble, a Mont-roig del Camp. Aquells nens i nenes de la província de Burgos, l'any 36, segurament tenien poques possibilitats de veure'l, però l'imaginaven, se'l van imaginar i van palesar en una publicació escolar que van fer al gener de l'any 36 amb el títol de El mar, visió d'uns niños que no lo han visto nunca. La publicació escolar que acompanyava el llibre és fruit del treball escolar amb mètodes del pedagog francès Celestin Freinet, que va fomentar l'educació en la participació activa de l'alumnat en els processos d'aprenentatge a través de textos lliures, de conferències fetes pels propis alumnes, i va introduir també la impremta escolar i la correspondència entre escoles. És a dir, és un mètode de pedagogia que a Catalunya ja era actiu, ja s'estava treballant. Ell va portar tota aquesta iniciativa allà i això, evidentment, no va sentar gaire bé perquè els nens tinguessin llibertat, que ells poguessin participar del procés creatiu del seu ensenyament, no era un tema massa ben vist. I això li va crear, doncs, això, va ser espiat, va ser perseguit, el van apallissar abans de matar-lo i finalment van acabar executant-lo. Per explicar aquesta història d'Antoni Benages, la pel·lícula entrellaça passat i present i es coneixerà la història del mestre a través dels ulls de l'Ariadna, una dona que busca el seu besavi desaparegut a la Guerra Civil. Durant més de 75 anys, la feina i la personalitat del mestre van romandre en la intimitat del record dels seus antics alumnes i dels seus companys de professió, mentre la família conservava el desig de conèixer la veritat sobre el seu parador, perquè no la sabien. L'agost del 2010, amb motiu de l'exhumació d'una fossa comuna al paratge de la Pedraja, a Burgos, la memòria del mestre va emergir i es va iniciar una investigació que ha descobert una història única, emotiva i poètica. Els productors de la pel·lícula, sobretot el Paco Escribano, perquè la pel·lícula està basada en un llibre que ell va escriure, ha volgut, els productors han volgut posar en valor l'essència d'aquesta emocionant història. El mestre que va prometre el mar és una gran història que ha estat molts anys injustament oblidada. Amb aquesta pel·lícula estem reparant un oblit i alhora posant en valor la feina dels mestres republicans i reconeixent la lluita de tantes persones que encara continuen buscant els seus familiars enterrats anònimament en fosses comunes. Una història emocionant i plenament vigent. I per què us parlo d'aquesta pel·lícula? Doncs us parlo d'aquesta pel·lícula perquè he tingut una participació petita, però molt emotiva i molt directa. He participat en el procés de localitzacions, concretament vaig ajudar-los a trobar aquesta fossa comuna que es va buscar a Móra la Nova. Era una fossa comuna que en aquells moments s'estava treballant i és la fossa comuna que d'alguna forma representa, vol representar aquesta, de la població de La Pedraja, on van trobar el seu cos. Després també, coneixedor i amic del Paco Esquivano també i del company de l'Astor Media, ara no em surt el nom, em van demanar que els ajudés...
Perdona, avui estem fatal amb els noms.
Jo estic fatal, sí. Em van ajudar que els ajudés també en el procés pedagògic, és a dir, que els expliqués tota aquesta història del mètode Freinet, que això està reflectit. I després també em van demanar ells que participés també com a extra en una seqüència. I aquí tinc una anècdota, però l'explicaré després si tinc temps. I després també una part important és que quan la pel·lícula s'estreni hi haurà una preestrena prèvia que s'adreçarà bàsicament a tots els ensenyants, de Catalunya i a través del Departament d'Educació hem de buscar els mitjans per a fer una projecció o unes quantes adreçada als mestres per explicar tota aquesta metodologia, tot aquest procés, tota aquesta vida d'aquest senyor, i aquí m'han demanat que els ajudi també una mica per la vinculació amb el Departament d'Educació. I amb això és el que estic ara treballant. Vull dir que és una pel·lícula que me la sento també molt propera.
Sí, home, clar.
No he vist gaire cosa, però sí que, bueno, vaig participar un dia en el rodatge a Vilanova, en el que és la residència d'avis, i vaig estar convidat a participar com a extra en quan que em donaven un paper de visitant de la família. I em van demanar, porta aquesta roba tal, de persona familiar, que pensa veure una àvia aquí i tal. I quan arribo em veu el director, la directora diu, no, diu, vostè diu, no de fer d'acompanyant, diu, vostè de fer d'avi. Te juro que em volia fondre.
Feies molt de goig.
Vaig pensar, la mare que els va matricular.
Però clar, suposo que l'autoestima...
No és el mateix, em va caure l'autoestima pel terra, perquè clar, jo no portava roba d'avi, me la van buscar de seguida, evidentment. I em van col·locar allí amb unes ulleres i amb un vestuari que vaig
pensar... Amb una cadira de rodes, no?
Amb una cadira de rodes. I, ostres, sí que tinc frase, molt bé, però la mala ets sigui, no? A veure, ric molt...
No, però et van caracteritzar, no?
Per sí, evidentment.
Home, s'ha de dir.
Bueno, no cal gaire, No cal gaire. Però sí que és cert que encara...
Home, pinta d'avi de residència encara no tens, Antonio?
No, encara no, però bueno, molt divertida. La seqüència va ser molt divertida, sí. Perquè a més la Laia Costa i la Laura Conejero, clar, allà un ambient també molt bonic i tal, i vaig gaudir molt, va ser un dia sencer, increïble, perquè els processos de rodatge són molt interessants i a mi m'encanta molt estar darrere de la càmera, estava amb Paco Escribano, vam parlar molt i tal, però és aquesta l'anècdota que em van tocar una mica...
Anaves de visitant i et van fer ser intern.
Aquesta és l'anècdota.
Molt bé. Antonio, deixem aquí, però deixem pendent això que ens expliquis aquest mètode, però el proper dia, perquè trobo que també serà interessant saber de què tracta.
Molt bé.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Vinga, fins al proper dia. Adéu.